Sopa d'estrelles, un viatge per l'espai.
Bona nit, benvinguts un dijous més a Sopa d'Estrelles, el programa que, com tots sabeu, du a terme Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Centre Excursionista de Banyoles. No, m'he equivocat, ja no som del Centre Excursionista de Banyoles, som l'agrupació d'astronomia i ciència, però set anys dient-ho, a vegades...
Pensava sent, Déu-n'hi-do.
Set anys. No, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany. Ara sí?
Sí.
Bé, perfecte. Estem al programa, bueno, estem al mes de desembre, evidentment, dia 10 de desembre, programa número 11 d'aquesta temporada, el 240 d'aquests 8 anys que portem fent a Sopa d'Estrelles. I avui parlarem a la segona part, que, bueno, diguem al revés, i recordeu sempre que a la primera part fem notícies, fem curiositats, però aquesta, avui li donarem la volta, la primera part farem la part temàtica i després a la segona part farem l'apartat de notícies, de breus, vaja. Aquesta part temàtica s'engloba una mica amb l'activitat que duem a terme aquest dissabte dins d'aquests sopars geoastronòmics que nosaltres fem dos, tres cops a l'any, i aquesta vegada d'aquest dissabte serà una temàtica que ha portat molta guerra, diguem-ho així, a nivell intern, a nivell de correus electrònics i veïns, perquè és evolucionisme versus creacionisme.
Debat.
Guerra no. Un cara. Debat. No, debat.
O conya, dir de paraules sí. Més que debat.
Perquè, clar, la idea de trobar evolucionistes és molt fàcil, trobar creacionistes no era tant. Des del moment que algú es va aixecar dient jo soc creacionista, automàticament sembla que tothom s'ha posat davant del creacionista i el que s'ha quedat més sol és l'evolucionista, no?
No, jo penso defensar l'evolucionista.
Però bé, per parlar d'aquest tema tenim en Rafael Balaguer dins d'un moment que serà l'iniciador, podem dir moderador d'aquest programa i...
Debat. Però avui no debatem res.
Avui no debatem, avui només farem...
Xarrell i prou.
Sí, sí. Bueno, que malauradament, per si algú vol venir, hem de dir que estem amb overbooking. Estem per sobre de les previsions.
Tenim llista d'espera o què?
Sí, evident, sí. Hi ha llista d'espera perquè realment...
Quina excitada és tu.
Sí, hi ha més gent de la prevista. Normalment un sopar davant no pot ser moltíssima gent perquè si no ja seria una conferència, seria una xerrada. En aquest cas, per poder-nos veure les cares, per poder més o menys tothom parlar i discutir, han de ser 20 i poques persones, i amb aquesta vegada ens anem quasi a la trentena, per això diem que estem ja en llista d'espera. Tot i això, si algú volgués venir, no és qüestió que ens enviï un correu electrònic. I si hi ha alguna baixa, avui per exemple hi ha hagut una baixa d'una persona que li ha sortit un compromís familiar i no pot venir, sempre pot passar, no? Mm-hmm. Hi ha grups de tres que venen de fora, però no sé, potser el xòfer no pot venir, o sigui, per això aquest no ho sap, o no, aquest...
Sí, però aquest serà el matí dissabte ja.
Per això que no, vull dir, per això que... en principi, bueno, si voleu posar un contacte, ja sabeu, astrobanyoles.org, i l'adreça nostra és info@astrobanyoles.org. I res més, només ara... presentant-nos, i tots que ja ens coneixeu, Xavi, bon vespre.
Bon vespre.
Carles.
Bon vespre.
Jaume.
Bon vespre, sembla que ens hem posat d'acord.
Sí, avui sí, no?
Home, vam dictar les normes jo per una panda i la persona que ens va telefonar per una altra, doncs ja sabem que hem de dir bon vespre.
Això, hem de fer un monument.
Garantit.
Perquè gràcies a aquesta persona, que no sabem qui és, si més no ens hem posat d'acord una vegada a la vida. Josep.
Oh, bon vespre.
I qui us parla, en Joan Anton. Bé, mentre intenta fer la connexió amb el nostre company en Josep, en Rafael Balaguer, ara s'estava pensant amb en Josep, que és el nostre tècnic de so, i és qui té que fer la connexió amb en Rafael. Mentre, si tenim alguna petita cosa per dir, per exemple, Jaume, tu mateix veig molt no, disposat.
No, ja tinc cosetes. Sí. Ja el, per exemple, podríem parlar de l'Espírit.
De l'Espírit, eh? És aquí que està per allà donant voltes.
L'Espírit de què?
Del de Mart.
Del de Mart.
L'Espírit de Mart.
Que ha rascat el terra amb la roda.
Que el rascar sembla ser que ha trobat. Vull dir que tot i que està que no pot voltar a investigar, està descobrint coses. I ha descobert uns sulfats que sí. En principi se suposa que aquests sulfats impliquen que en algun moment doncs van estar aquests minerals en contacte amb aigua o amb vapor d'aigua. Sembla ser doncs que hi ha una nova notícia de que confirma de que en temps enrere doncs a Mart hi havia hagut.
A més és curiós, perquè és el fet d'haver-se quedat clavat i la roda intenta sortir-ne, que ha anat rascant. Sí, perquè és curiós. A més, és un bitxo, és una màquina que la van... Bueno, que teòricament ja tenia que haver mort fa molts anys, eh?
Sí, sí, anava per 6 mesos i porta 5 anys, em penso.
I a més segueix encara durant guerra i això, i aportant uns descobriments que ningú se'ls esperava.
Bona guerra, sí.
Molt bé. Està que... Sí, tenim el segon... No ho sé, no en diuen res. El tenim?
Sí,
tenim ja, el tenim a l'antena. Josep? Rafael?
Sí.
Sí, en Josep ja es diu que sí, que ja estàs a l'antena. Hola, Rafael, bona nit.
Bona nit.
Com va la cosa?
Molt bé.
Sí, estàs preparat per demà?
Totalment preparat.
Demà passat,
per dissabte.
Dissabte.
Estàs ben preparat, sí, per la... Saps que... com acabava aquesta gent? Acabava no bé, antigament, eh?
Sí, jo et vaig fer la suggerència que si m'havíeu de cremar amb fusta d'acàcia, si és possible, eh?
Més bona olor.
Però no, jo et vaig dir que, si no, que a l'acàcia s'esmolava la caixa, aquestes de fruites. Ja. Si no et servia.
Bueno, algun toló de gordo per allà al costat ja trobarem.
No, però hem de saber-ho això perquè hem d'avisar si ho volem carn a la brasa o no cal, que ja la portarem nosaltres.
Bé, de fet us parlaré de canibalisme també demà. Bueno, dissabte. Ja tots trastocats, amb el debat.
Bueno, sí, volem que sigui ràpid, veig.
També us parlaré de canibalisme.
Ja, el títol, aquest títol d'evolucionisme versus creacionisme. Defineixen una mica aquest títol. Què vol dir aquest títol, concretament?
Doncs, mireu, és ben bé... Parlarem dels orígens. Per això aquest tema desperta passions tan enfrontades. Creacionisme. Què és el creacionisme? És una doctrina religiosa, podríem dir, és una interpretació dogmàtica, diria jo, de l'origen de la vida i el seu desenvolupament sobre el planeta Terra. I què vol dir aquest origen? Doncs que únicament hem estat creats, nosaltres, i tota la vida sobre el planeta, per un factor inicial que alguns anomenen Déu, en aquest cas, d'acord? I ja tenim aquí l'origen de les religions. És un factor polèmic perquè, esclar, tots sabeu que l'altra teoria, la que explica l'origen de la vida de manera natural, sense la intervenció d'una divinitat, sense un factor extern en aquest instant de creació, doncs és l'evolucionisme. Aquest any és l'any Darwin, tots ho coneixem. Doncs bé, enfrontem les dues visions.
Però perdona, Rafael, m'estàs parlant de dos extrems molt oposats.
Sí.
Però evidentment aquestes dues teories poden conviure juntes, no?
O no? Poden conviure juntes en certa manera, però molt agafades així in extremis. Hi ha una teoria nova, bueno, no m'atreviria a dir la teoria, m'atreviria a dir la doncs, potser idea, que és també en parlarem en el debat, de dissabte al vespre, i és el disseny intel·ligent. Uh-huh. Aquesta idea intenta fer una síntesi entre els dos factors, entre el creacionisme i l'evolucionisme. Intenta admetre, en certa manera, que les espècies efectivament evolucionen, però que van tenir un punt de creació únic i original a mans d'un déu. I per tant aquí és on intenta fer la síntesi entre les dues visions. Però són totalment oposades, evidentment, i a més, aferrissadament.
Perdona, aquest disseny intel·ligent admet que l'home ve del mico?
La teoria del disseny intel·ligent admet que l'home ve del mico. De fet, és que no venim del mico, això també ho parlarem en el debat.
Bueno, sí, exacte, però bueno... No, però refereixo que, a veure, jo puc creure amb una intervenció divina de crear un inici a algo, i a partir d'aquí tot això anar evolucionant, no?
Sí.
I aleshores, clar, és un intermig, ja no és el creacionisme...
Clàssic,
exacte.
Perquè ara hi ha el creacionisme clàssic i el creacionisme modern, entresbassant el creacionisme modern. Vull dir que, clar, cada vegada pots anar a tirar més enrere... Uh-huh. I, evidentment, quan tires més enrere, la ciència cada vegada està més amb...
De totes maneres, bueno, si permeteu... Se sent? Sí. Si em pot dir, jo, a resultats de l'any Darwin, una nota de premsa del Vaticà rebutjava el disseny intel·ligent i acceptava el Darwin, l'evolucionisme més pur, no? Diguem. No sé si era per quedar bé políticament.
El disseny intel·ligent s'ha quedat en pilota.
No, deien que davant de les proves evidents de ciència, de fòssils, etc., doncs ells rebutjaven el disseny intel·ligent. O sigui que el disseny intel·ligent és un reducte de persones que intenta...
Igualment existia un Déu al principi.
Clar, ells no el neguen,
és que si però no hi ha davant... és home per terra,
no,
si no,
però el disseny intel·ligent el rebutjaven molt clarament.
Sí, és cert. És l'intent d'aquest nucli dur que queda d'integristes religiosos, doncs, per dotar de certa aureola científica, per dir-li d'alguna manera, doncs, les seves idees sense cap fonament científic. Això també en parlarem en el debat, perquè us portaré exemples de com els creacionistes actuals doncs funcionen i quines tècniques es fan servir per difondre doncs les seves tesis. Però sí, té raó. Si parléssim amb un teòleg com humana, mai millor dit, doncs hauria d'admetre el mètode científic, d'acord? Hauria d'admetre sense cap mena de problema. I en aquí sí, sempre arribem al punt aquest, aquesta singularitat de creació de l'univers, en el qual, que hi ha? No podem dir-ho.
Ja, però clar, però per una religió té que haver-hi una mà.
Sí, pot haver-hi una mà o no.
O no.
O no. Pot haver-hi una mà o no.
I on deixes la figura de Déu, aleshores?
La figura de Déu és una construcció del cervell humà. I ja està. I d'això també en parlarem a la...
És un penyador psicològic, vols dir, no?
Sí. No, de fet, és una idea que desenvoluparem en el sopar. També us parlaré de l'origen de la religió, de l'autèntic origen de la religió. De la visió tripartita de l'univers... Bueno, una sèrie de conceptes que són molt, molt elegants, molt bonics, i que me reservo la sorpresa pel dia D, que m'atreveixo a dir-li, sí, dia D ja.
Escolta'm, i les religions convergeixen amb una teoria evolucionista o creacionista, o cadascú, vull dir, els jueus per un costat, els musulmans per un altre, els confucionistes per la seva, els hindús, totes les que et puguis imaginar, cadascuna va per la seva, o... Tots tenen una idea definida?
Tots tenen una idea definida. Hi ha el que anomenaríem convergència cultural. Hi ha convergència cultural. Evidentment, tots som els mateixos, ésser humà, sí, amb la mateixa ment, la mateixa psique, i tots aproximadament, totes les cultures han fet pràcticament el mateix raonament cap enrere, tot buscant aquest origen que parlem. Bé, però esclar, després matisat per cada cultura pròpia de cada comunitat humana. Però sí, hi ha convergència cultural en aquest cas, però és que ens hem de remuntar molt més enrere, perquè la convergència cultural ja la trobem en el paleolític, la trobem a la prehistòria. I fins aquí és on ens remuntarem, per trobar l'autèntic origen de la religió. Les religions en la forma moderna, les religions que coneixem avui dia, jo m'atreveixo a dir que no són més que un model social apte per controlar l'ASA.
Vale.
I ja està.
Però en principi...
Codi moral.
Sí, en principi la majoria són creacionistes, amb les seves variants de cada dogma de fe, però són creacionistes, sí.
Evidentment, i això veurem en el debat, doncs, com s'estructura aquest primer instant i aquesta primera idea. Ells ja veien, en principi, el principi de causalitat, si tot efecte té una causa, doncs això és bastant obvi, bastant lògic, i per tant totes les cultures ho han vist. Per tant, si una cosa existeix avui, algun origen té. I a partir d'aquí, també afectats pel principi antròpic, doncs, evidentment, esclar, a imatge i semblança. Totes les cultures han vist un origen diví en l'ésser humà, basat en un ésser superior. Aleshores, serà interessant veure com sorgeix aquesta idea d'aquest món superior, d'aquest inframón, que també existeix, del món terrenal, tota aquesta separació, que aquesta sí que és comuna a totes les cultures humanes, al llarg a qualsevol lloc del planeta, pràcticament.
Així, segons el que acabes d'afirmar, és impossible ser biòleg i creure en una religió.
No, és perfectament possible. És perfectament possible perquè la religió, la fe, jo no diria religió, jo diria fe. Per tant, per a mi, la ciència també podria ser considerada una forma de religió, entre cometes. Perquè sí, Diposito la meva fe en ella, no? Seguim la idea? Per tant, algú em podria dir que sóc un integrista científic, en aquest cas, perquè, clar, per mi la ciència podria ser la meva religió. D'acord?
Sí, correcte. Són
totalment diferents. L'espiritualitat humana, que alguns falsament identifiquen com un dels factors claus per a definir la identitat humana, aquesta precisament, la idea de transcendència i la idea de la fe, doncs bé, és només això, s'ocupa d'aspectes totalment diferents, no té absolutament res a veure. El que obvien els creients és que la seva mateixa idea de transcendència és conseqüència d'un procés neuronal bioquímic del seu cervell. Això és un punt clau. I és el punt que obvien, potser per desconeixement, però esclar, aquí està la clau. Som un animal més, amb un tipus de consciència superior als altres tipus de consciència que tenen els altres éssers vius. I conseqüència d'això, tenim doncs tota l'estructura mental que ha originat aquestes religions. Però totes tenen un origen molt bàsic, molt similar, i que si em permeteu, doncs us guardo la sorpresa per dissabte.
Però un comentari, clar, vull dir, el moment que el debat aquest es va produir a l'època d'en Darwin, clar, i en realitat el debat era molt clar, era evolucionistes i negacionistes, digui-li creacionistes, però que negaven d'alguna manera teoria d'evolució, no?
Exacte.
Avui en dia, era un debat en el món, diguem, que no hi hagi fanatisme religiós, no hi haurà negacionistes de l'evolució. D'alguna manera, digui, pot convergir o pot haver-hi, poden conviure al mateix temps una idea creacionista a un cert nivell i una idea evolucionista?
Sí, és que és el que intenten fer. És el que intenten fer. Jo us posaré exemples doncs, de gent que són creacionistes totals i que neguen l'evolució, excepte per quan els interessa donar validesa a les seves teories, i per fer això el que fan és aportar proves científiques, de manera que fan un mal ús de la ciència.
Sí, però no seria possible, dir, sense negar res de l'evolució, poder tenir una ideologia creacionista?
Sí, sí, jo penso que sí, precisament per això, perquè s'ocupen de coses diferents. Vull dir, la religió ha d'ocupar d'això, de l'aspecte espiritual, de la filosofia. En realitat, la religió m'agrada pensar ella com una filosofia, com un sistema de coneixement que en aquest cas intenta explicar la realitat, cosa que no ha de fer, això ho ha de fer la ciència. I per això trobo el Vaticà doncs, encertat que admetin doncs, les teories de l'evolució com a verídiques, totalment recolzades per l'evidència científica. Aleshores, ells admeten que la fe és una cosa a part de la que es poden ocupar ells, i en canvi la ciència s'ha d'ocupar doncs, de tota la resta. A partir d'aquí podem evolucionar aquesta idea i pensar si realment en el món actual doncs, és necessària aquesta institució que s'ocupi de la fe, o ja admetem, doncs això, que tot prové d'uns processos cerebrals i que, per tant, doncs no són reals en cap cas. Per tant, Déu és una il·lusió. Potser estic ja creant polèmica ara, eh?
Ui, no estem canviant de tema?
Sí, sí, sí. Sí.
És una il·lusió.
Escolta'm, aleshores, si jo em considero integrista científic utilitzant les paraules teves de fa un moment,
sí.
El meu Déu, què seria l'energia?
El teu Déu no tindries un Déu clar. Si fossis un integrista científic, doncs el teu Déu series tu mateix i el mètode científic.
I l'energia original?
L'energia original no la podries arribar a explicar.
Bueno, és Déu. Ni es creia ni es destrueix.
No ho sabem exactament.
Clar.
Aquí, bueno, aquí és un fall. Per tant,
que un principi termodinàmic ho diu, no? Que l'energia ni es creia ni es destrueix.
Jo per això et dic.
Sí. Si vols dir-li Déu a aquesta energia, aquest instant inicial del temps i l'espai, doncs perfecte.
Però, bueno, clar, és que no es destrueix, existeix sempre l'energia. Que és el mateix que diu la religió de sobre el seu Déu, que sembla existir.
O sigui, en aquest punt no trobarem probablement mai la resposta.
No, segur que no.
La veritat inicial...
Podríem debatre hores i hores.
Sí. No, segurament la humanitat serà absolutament incapaç de descobrir què va passar en aquest instant.
Escolta'm, un altre...
Amb uns físics que em van comentar doncs, que matemàticament era possible crear matèria a partir de zero. Sí, per tant, no vaig entendre absolutament res. No penseu que ara us explicaré aquí la mare de les ous.
No, de l'energia del buit.
Però, clar, o sigui, matemàticament doncs, es veu que sí, no? Que hi ha un sistema d'equacions que ho permet, no? Que a partir del zero, doncs, crear matèria. I aquí, doncs, tindríem l'explicació de l'origen de l'univers sense la intervenció d'aquesta entitat espiritual. D'acord? Que ja us dic, això és ben bé una il·lusió. No obstant, el que deia el company, no? Doncs que realment hi ha grans científics que, en canvi, són fervents creients a Déu.
Sí, sí.
Que et dic, són magnituds totalment diferents i no tenen res a veure. Tu pots seguir el mètode científic, però tu, a nivell personal, pots tenir doncs, una sèrie de necessitats que, és clar, escolta, això a nivell personal tothom pot tenir fe en el que sigui.
No, per descomptat. Escolta, i una altra pregunta així a veure per on surts. En el dia en què es descobreix que hi ha vida més enllà de la nostra aquí al planeta, sí, com ho adaptaran aquestes dues creences, dues teories, evolucionista i creacionista?
Doncs aquest serà un gran moment, un gran moment, perquè, esclar, la gent que creuen, per exemple, la Bíblia, que és potser el text que més a l'abast podem tenir, que més o menys podem conèixer, doncs, esclar, no s'esmenta enlloc que Déu hagi creat vida al lloc que no sigui la Terra. Uh-huh. Per tant, aquí, els que són integristes, religiosos, catòlics, cristians, en aquest cas, doncs tindran un problema, perquè en lloc se senta de la Bíblia que Déu hagi creat vida al lloc més que aquí. Ara, ells argumenten que sí, a la Bíblia s'esmenta doncs que Déu va crear totes les infinites estrelles, i per tant intentarà portar proves, fins i tot aquest inici de creació d'aquest Big Bang, a la Bíblia mateixa. Uh-huh. En fi, juguen a donar una aureòlia científica per fer les seves idees actuals en el món del segle XXI, quan en realitat, doncs esclar, estem parlant d'un text sagrat doncs que no s'ajusta en cap cas a la realitat. I això penso que qualsevol persona amb un mínim d'objectivitat i cert criteri doncs hauria de poder admetre. Una altra cosa ja són la gent que és totalment integrista, eh? Nosaltres som la posada, però esclar, hi ha gent encara que creu perfectament i sense cap mena de dubte que Déu ens va crear i ja està, i que nega l'evolució de les espècies. I si no la neguen, els hi costa moltíssim admetre una variació, perquè al final, posant-los exemples, tothom admet aquesta variació, la veure, perquè és un fet real. Per tant, com ho fan? Molt bé, senzillament afirmen que Déu ens va crear ja amb aquesta capacitat de variar. Ja està, solucionat. Amb una sola frase admeten l'evolució de les espècies. Però esclar, la creació se la reserven per a Déu. En canvi, aquests mateixos que afirmen això, per exemple, doncs tenen claríssim que l'origen de l'home és una cosa totalment diferent. Per tant, poden admetre evolució de les espècies pel regne animal en general, excepte pels humans. De manera que tots els fòssils homínids, australopitecins, neandertals, tot això, res. Són formes deformades o dubtoses o micos que no tenen res a veure amb l'ésser humà, que aquest sí que tenen molt clar que va ser creat especialment fa uns 8.000, 10.000 anys com a molt, la revolució neolítica. I ja està, en aquest punt doncs, són intransigents. Ja us dic, principi antròpic, eh? I tot el servei de la humanitat. Del regne animal en general.
Si em permeteu, que encara no dic gaire res, volia puntualitzar un parell de coses sobre el que s'ha dit aquí, sobre l'integrisme científic i l'integrista religiós. Realment diferent. Aquí he sentit els companys que digueu que és el mateix i no és el mateix.
No, clar.
Perquè, esclar, jo puc creure en una Bíblia...
Però hi ha una diferència bàsica, digues.
Sí, que puc creure en una Bíblia, un text sagrat immutable, i com més antic és, més des del punt de vista religiós. Mentre que per als científics jo puc creure amb la teoria la que sigui, perquè me l'han mig demostrada, però potser no tinc la capacitat de demostrar-la jo o de tornar-la a provar en el laboratori, però sí que ho pot fer per mi, o jo ho podré començar a fer si s'espigués una mica com va. Per tant, aquesta fe ho puc demostrar en qualsevol moment, val? Mentre que la religiosa no, has acceptat tot el paquet tal com te'l venen. Per tant, no estem parlant del mateix.
És intocable.
No estem parlant
del mateix. Home, i més, l'interès evoluciona perquè s'adapta a les noves teories que tiren enrere.
I a més, diu, bé, és que ho esteu canviant cada moment. No és que estem canviant, no sempre estem canviant cada moment. Hi ha unes veritats que des de ciència és tal, doncs s'han ampliat en tot cas, o s'han matisat. No és que cada moment que surt una teoria nova tirem tot el darrere a terra. Potser Einstein ha modificat les teories de Newton, però les de Newton encara són vàlides aquí.
Sí.
Dos i dos fan quatre.
Prop nostres són vàlides.
I quan és un míssil funciona, o busca allà on t'ha de caure. Per tant, hi ha unes coses que en ciència són veritats demostrables.
Bueno, en ciència totes demostrables, si no, fotuda.
Si no, exacte. Després, pel tema de que la religió, diguem, que sí, que avui dia si tenen dos dits d'alguna manera accepten el darwinisme, bé, sí, és veritat, pot ser políticament correcte, ara ho fan així, però no deixa que quan estan fent una pràctica tornen a recitar-te Adán i Eva i el diluvi com aquell que creix, no matisen, dient que això és una metàfora. T'ho deixen anar.
S'ho saben de memòria.
Val? I llavors això va collant, dia a dia, i no tothom està per llegir-se la teoria de l'evolució de Darwin cada dia. Bé, és un conte molt bonic, però no passa d'aquí. I llavors aquí és el que passa, que les estadístiques, tothom, no, alerta amb les estadístiques, bueno, després sí que us en diré alguna, que alguns països posen pèls de punta.
De creacionistes que
n'hi ha. Sí, sí, ja. Sí. Vale. No creu sinistre, ells tampoc ho saben que és el creacionisme. Bueno, pregunta tan senzilla, vostè creu en l'evolució que venim d'una espècie i hem anat evolucionant el temps, o vam ser creats per un déu i aquí ja vam crescut? Les xifres a vegades posen al pèl de punta. Només volia dir això.
Tu què deies, Jaume?
Bé, volia, si més no, no començar el debat, que ja el farem allà, no? Però el
concepte... Valgui per els oients pobres, que millor no podran venir a sopar amb nosaltres.
Clar, el concepte integrisme, aplicat en qualsevol àmbit, no? D'alguna manera és a dir, bueno, nosaltres amb la religió, amb l'essència, el que vulguem, què és el que pretenem? És a dir, muntar una societat que sigui més feliç, no? Per tant, aquest és l'objectiu de la societat, de la filosofia, la religió, la ciència, tot hauria de ser doncs, intentar. Quin és el problema? Doncs que moltes vegades des de la religió, des de l'integrisme religiós, no? D'alguna manera, per imposar les seves idees, no? Com la seva veritat absoluta, han condicionat i han fet que la societat no sigui prou feliç. No? I en aquest moment, jo penso que amb el tema científic, inclús amb el tema matemàtic, no? Doncs està arribant a un punt semblant, no? I perquè sembla ser que, hi hem vist fins i tot algun dubtal, no? I tu què sabes, no? Que, bueno, doncs d'alguna manera intenten justificar doncs, que qualsevol cosa, si hi ha l'argument científic darrere, pot ser vàlid. És a dir, algú que no entengui la ciència o que no accepti les veritats científiques, que la ciència, menys la matemàtica, les veritats són relatives fins que no es demostra teoria completament nova, doncs, bueno, tampoc serà tan important que la ciència. És a dir, està clar que cada vegada hi ha més coneixement i no hem de negar-lo, no? Però compte que això no ens crea un món feliç en què la dictadura sigui de la ciència en comptes de la religió.
Rafa, ja veus que...
Comparteixo la idea d'en Jaume, és perfectament possible i plausible que això sigui així. De fet, es parla de la revolució científico-tècnica actualment. Per tant, hauríem de tendir aquest món feliç en el qual la tecnologia i la ciència doncs, ens ajuda a viure i a superar les capacitats innates de l'ésser humà. A partir d'aquí, amb enginyeria genètica, biotecnologia, doncs podem jugar a ser Déu, en aquest sentit. I això està aquí a tocar. Sembla ciència-ficció, però no, és ben bé real i ho tenim a pocs anys vista... doncs arribar a aquest nou paradigma de la humanitat, al qual ens podrem modificar nosaltres mateixos, mental i físicament.
Hi ha una cosa, jo, és que ara està sortit el tema de la religió, d'integrisme, però no crec, hi ha un personatge que potser se'l té una mica oblidat, depèn com, i que jo crec que seria un dels primers que va tenir aquest problema, que era Teilhard de Chardin, no creus?
Sí, sí.
Jo és un home, és un home que... va ser dels primers, en principi, que va rebre de ple tot el tema de l'evolucionisme. Era capellà, evidentment, aquesta cosa, però era científic per la seva banda, també, i teòleg. Sí. És un home que...
El que passa és que és el que diem, davant de l'evidència de les proves que s'han aportat, que encara que molts creacionistes diuen, bueno, portin proves, proves, falta un esgaró perdut. No, i són totes les proves.
Sí.
Com més dies, en més. Per tant, aquestes teories cauen pel seu propi pes.
Molt bé, Rafael, ho deixem aquí, et sembla bé?
Molt bé.
Hem escalfat l'ambient una mica.
I tant.
Pensa que hi ha un llibre que parla de l'on feliç també, el tal Huxley.
De l'Huxley.
I no sé si acabava molt contents aquella gent,
Els de l'Epsilon i el Gamma i tot això. Molt bé. Ja veus per on tirem, no, dissabte?
Molt bé, no, penso que pot ser un debat molt interessant.
Sí.
Apassionant, sens dubte.
Em sap greu que tu no tindràs temps de sopar perquè no pararàs de xerrar.
No. Ha de fer de moderador, ha de donar paraules als demés també,
Bueno, i al final qui portarà el micro? Ja tenim decidit qui anirà passant el micro perquè 28 persones...
Un megàfon portarem
perquè
amb
28 persones no ens sentirem,
Molt bé. Vinga, Rafael, fins dissabte i gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bon vespre.
Avec mes mains de mandeur, de musicien et de rodeur qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour évoluer au purgatoire. avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patrec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
Bé, estàvem una mica recuperant-se d'aquest, del debat, evidentment.
Acabant de polir les arestes.
Exacte. Bé, ara entrem amb la segona part, que seria la primera part del programa normal, no? D'això, notícies, curiositats, algunes coses. I jo, mira, jo per exemple, per encetar una mica, jo no sé si algú de vosaltres ha anat a aquesta exposició que munta l'Expo Caixa aquí a Correus. Hi heu entrat?
No.
No, és realment, està obert fins al dia 30 d'aquest mes, i es diu Ficar-hi el nas. Tu com a químic t'agradaria,
que realment... Anava a dir, com narigut, pensava que anava a dir.
No. Fa olor o què?
Som, sí, hi ha 24 olors diferents, però comença jasmí, rosa, de fusta, fins i tot alguna mofeta, vull dir, d'animals, i cada una, i realment hi ha algunes, l'anís, per exemple, i el fonoll, és allò olorar tranquil·lament, i el fonoll a mi em transportava, realment, quan era petit anava a caçar cargols recent, després de ploure, i aquell fonoll tan, tan verd, i realment és impressionant, aquests 24 olors que hi ha.
No, si està aquí a Correus, dius?
A Correus, sí, estarà fins a final de mes, i bueno, està cada dia obert, els dies cada dia de 9 a 1 i de 3 a 8, i els festius i dissabte de 11 a 2 i de 5 a 8.
Què fas, poses el nas en un forenet?
No, i no, no és com un, com una, un tubo de plàstic. Aleshores el que fas és ventiles l'interior i la mossa...
Sí. No l'he vist aquí, però sí que no estava intentant recordar on te l'he vist, però ja l'he vist aquesta exposició anteriorment.
No, però realment...
És molt, molt interessant.
Sí, 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 perquè a més és això, és gran tranquil·litat i deixar-te transportar per les olors, eh? Ara jo també és el que pregunto, com es aconsegueix? Jo fa molts anys vaig visitar, i em vaig sobtar a York, això sí me'n recordo, hi ha un museu a York, realment vas amb un trenet i vas passant per diferents ambients. Els pescadors, no, el peix podrit impressionant. Els del cuir també. Jo no sé com s'aconsegueixen aquestes olors tan, tan perfectes, vull dir, tan imitant a la natura, entén-me.
Bueno, normalment els olors no solen ser un sol producte.
Yeah.
Són barreja de diversos productes. No vull dir que no hi hagi olors que siguin predominants. Si recordo que és l'aroma de plàtan, el biodons és un compost químic que bàsicament et dona l'aroma de plàtan, però a la natura tens més subproductes, podríem dir, altres productes minoritaris que també col·laboren a efectuar.
Vull dir que l'or de rosa no és agafar una rosa i matxacar-la ja.
No, tan sols. Bueno, sí, yeah. Sí, és això, però no tens un únic producte químic, tens una col·lecció de productes químics que sumats tots fan l'olor. Llavors cadascú té la seva característica, alguns són molt volàtils i són els primers que després desapareixen, els surten una segona olor que s'evapora lentament, i l'endemà encara sents una olor residual que és la que li costa més d'evaporar-se perquè té un punt d'ebullició més alt, diguéssim.
Ja. Però almenys sí, jo recomano, aneu-hi perquè val la pena, val la pena. Si ho deixo anar amb tranquil·litat i anar olorant, poc a poc.
No hi havia un joc de mainada, recordo que tenia els meus fills, que eren d'olors, i havies d'identificar les olors.
Jo aquest estiu vaig estar en una empresa d'alimentació i me van ensenyar una carta d'olors, que és una cosa molt modosa, que l'ha fet, no sé, aquesta carta, no sé si l'ha fet una empresa catalana, i és una carta com els colors, o sigui, el que és el blau, cadmi i tal.
Bueno, una sèrie més, color, olor, no sé.
Sí.
La gastronomia és gastronomia.
Exactament. Llavors, però el que passa que no està bonificat ni tipificat.
No està estandarditzat.
Sí, llavors el que han intentat, doncs, estandarditzar-ho perquè sigui punt de referència per a les empreses que es dediquen a perfums, a alimentació, tot això. I era molt curiós, me'l van deixar olorar i francament te deien, doncs això és tomata verd. I això madur. I notaves...
Però que eren fulls d'un llibre, diguéssim.
Sí, eren potets. No, 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 era una capsa de fusta amb petites ampolletes com aquestes dels mostres de perfum. Oloraves, destapaves, i algunes eren encertadíssims, però es notava la diferència, per exemple, entre cítrics, no? Evidentment, la taronja i la llimona, però a vegades el pomel semblava diferent. Sí, sí.
Anaves
a notar la framboessa o la maduixa i totes les varietats era molt ben lograt, crec. Ara no recordo el nom de l'empresa, però que ho fabricava.
Els que treballen de nas, com deien Jaume, els que tenen un bon nas per treballar-hi amb això de les olors, el que fan és una barreja d'un perfum, una fragància, són diversos components, no?
Sí, sí.
Aleshores agafen un paperet, un mollit, que diuen, el suquen allà dintre, és un paper absorbent, i aleshores el passen per al costat del nas. Llavors el deixen ventilar o el deixen en repòs un temps i tornen a passar-lo, i llavors van dient, doncs, les diferents fragrances que conté, no? I això qual que fem, per exemple, a vegades quan tastem un vi que ve, doncs, el gust del roure o algú que diu que té gust d'avellana i altre que té gust de maduixa, doncs que tots els aromes que et van sortint al paladar, no? Bueno, és un altre gust, però pot ser també pel nas, no? També és una eina organolèptica, podríem dir, no?
Sí, sí.
Hi ha una excursió que es pot fer a primavera, a la primera, a l'època de les plantes, no? A Sau hi ha un químic, el Pantà de Sau, el poble de Sau, que entres a cap allà, un químic que, bueno, que s'ha especialitzat, doncs, això, a fer diferents perfums i així, i es pot muntar una excursió d'observar plantes, veure quines plantes aprofiten, i realment té una quantitat d'olors increïble, molt especials, no? I inclús a França també hi ha algun poble dedicat també al tema dels perfums a partir de plantes, vull dir que són lligar una mica botànica i química. Bueno, doncs
fas pensar en aquella pel·lícula de l'olor de la dona, no?
El perfum
de la dona, aquell que li aconsegui el perfum de la dona,
sí.
I bueno, les que organitzen, no?
Jo deixo, per acabar una mica el tema, volia una frase que posa aquí el tríptic, em va molt a classe. Diu, és d'un antropòleg nord-americà, diu, durant la Segona Guerra Mundial vaig observar a França que l'aroma del pa acabat de treure del forn a les 4 de la matinada podia fer aturar un jeep llançat a velocitat.
El que passava per davant del feca i sentia el pa.
L'olor que sortia frenava d'en seca, l'home. Molt bé, proseguim. Xavi, veig que aquí vens amb dos totxos de llibres.
Sí, va, doncs.
L'ordinador, papers...
Sí, per
tot. No hi caps, quasi.
No, i quatre més que té per aquí.
Sí.
El llibres, a veure, jo aquests dies estic llegint... M'ha donat l'any Darwin.
S'ha donat una mica tard, perquè s'acaba ja.
Sí, però m'agrada molt. He estat molt d'anys de partícules i d'astrofísica i ara me venia bé.
Vols dir que em mirarà de terç, tu, ara?
No, estem parlant de ciència.
Sí, però no, el punt ara era l'astronomia, eh?
Bé, però a mi també m'agrada l'antropologia,
vale,
com astronomia.
No, a mi també.
No tinc...
Jo també tinc llibres d'en Carbonell.
Si mai us interessa tota la història de l'antropologia, des dels fòssils, tot aquest procés, perquè és clar, estem parlant moltes vegades de creacionistes i darwinistes, sembla que hi hagués una barrera. No, en uns anys anteriors, des de la il·lustració fins que no va venir el senyor Darwin, van passar una sèrie de temps on es van començar a aparèixer fòssils, van començar a preguntar el per què, es col·leccionaven malament, evidentment. Hi ha un llibre que tota aquesta història tan divertida des de la classificació de les espècies ho explica molt bé, que és d'en Herbert Wendt, que es diu Tras les huelles de Adán, i explica totes les pepèfies d'aquests...
Ui, aquest és un clàssic de fa uns quants anys, eh?
Ara ho han tornat a reeditar.
Perquè...
Llavors, aleshores, doncs, aquest llibre, doncs, si us fa gràcia, doncs, explica una mica tot aquest procés del senyor Lin, com ho va fer per classificar les espècies, tots els seus problemes amb les càtedres, amb la gent del moment, després els fòssils, quines idees hi havia els primers mamuts que van trobar, que si era veritat o no era veritat, allò que deien que els caçadors havien vist un mamut. En fi, totes aquestes petites històries prèvies al darwinisme, i fins i tot entre després ja amb el tema aquest, doncs que són curioses de saber, i més d'una manera molt amena, per això és un clàssic, perquè ha durat, reeditat i s'ha recontrat.
Jo juraria que tot després va fer... Se les veies d'Eva. Em sembla el mateix autor.
Sí, em va fer diversos.
Sí,
em va fer
diversos. Sí, però aquest, però estàs parlant d'un llibre dels anys 70 i pico, 80, eh?
Sí, sí, doncs penso que és dels 80. Ara s'ha fet una reedició del 2009, inclús en anglès, no? N'ha fet, doncs aquest senyor n'ha fet... Empezó en Babel, antes de Diluvio...
Sí.
Tots són obres d'un mono a l'hombre...
Mono a l'hombre, també, sí, senyor.
La vida sexual de los animals. És un gran divulgador, tema antropològic, i la veritat que tornar a llegir i rellegir aquests llibres sempre són...
Jo sóc el tinc, eh?
Són molt bonics, es ho escriu molt a mi, t'explica petites anècdotes biogràfiques de com ho va fer per trobar el fòssil aquell, va anar amb el farmacèutic del poble, totes aquestes històries, aquelles fal·làcies i aquelles...
El desenterraré.
Desenterreu-lo, que val la pena tornar a rellegir ara que estem una mica a la farmacència del Darwin i tot això, doncs...
Gràcies, Xavi.
Que va molt la pena.
El buscaré, va ser l'any que ve tinc temps de llegir-lo.
Sí, l'any que ve tot l'any, tot el temps del món tindràs.
I aprofitant i diguin ja notícies de bibliogràfiques, tinc una notícia que fa alguns mesos o dies que corre, però bueno, aprofitant avui el programa ho he tornat a rescatar. Resulta que s'ha fet una reedició del Darwin als Estats Units i hi ha estudiants que arrenquen les 50 primeres pàgines i les llencen a la paperera. i som actes públics, les mateixes universitats. Nosaltres preguntem, quina aberració, no? Doncs pues no. Estan fent això seguint el consell de Richard Dawkins, que és biòleg i darwinista convençut i un gran divulgador, i digué que es faci això. Perquè justament aquest llibre, a les 50 primeres pàgines, és un pròleg fet per un telepredicador negant tot l'origen de les espècies.
Ah, i això ho posa per l'en Darwin.
Sí, ell ha promocionat aquesta edició, però la comenta, perquè tot em diu. I diu coses tan florides que diu: quan vaig llegir l'origen de les espècies, en Darwin em va impressionar. Si visqués avui, estic segur que seria un dels creatius de Disney i ganaria molt de diners com a guionista de pel·lícules de ciència-ficció per Hollywood. Tenia una imaginació fantàstica. Això és el pròleg.
Això evident... és el part juràssic, em penso, no? O alguna cosa així, duria ser.
Sí, sí, això és el pròleg del llibre aquest. I aleshores, doncs, evidentment, els estudiants com a protesta aquest senyor, doncs, sí, es parrequen les 50 primeres pàgines i hi ha fotos penjades al YouTube i allà on vulgueu.
Tu i aquella estica que has dit la tens o què?
Sí, tinc algunes estadístiques.
Perquè ja m'has cridat l'atenció.
No, per exemple, una estadística bastant contrastada que s'ha publicat en llocs, aquí surt en el llibre que ja vaig comentar, del Richard Dawkins mateix, d'Evolució, us el recomano també molt, que explica tot, intenta convèncer la gent de com funciona l'evolució i totes aquestes llacunes que a vegades queden, que la gent dubta, ho ha explicat molt bé, i finalment posa un apèndix on hi ha unes estadístiques. Aquestes estadístiques m'han agradat molt perquè sempre parlen dels Estats Units i d'aquests països. No, són d'Europa. Uh-huh. Són d'Europa.
Vinga.
Pregunta. La pregunta que es va fer a la gent és: els éssers humans, tal com els coneixem avui en dia, es van desenvolupar a partir d'espècies més antigues d'animals? Aquesta acció que li diu a la gent. I la gent ha dit si és veritat o és fals. Val? Islàndia. És verdader, 85% de la gent. Uh-huh. A la cua de tot està Turquia. 27% de la gent creu que això és veritat.
Vaja.
Val? Vull dir, perquè ens anem ficant. Digueu-me països, si voleu.
Suïssa, va.
Us fa gràcia el
Suïssa,
país.
Que és un país...
Suïssa. 62% de la gent creu que és verdader.
Bueno.
Sí, gairebé estem parlant de la meitat no ho creu.
Sí, sí, d'acord.
No, la meitat no creu o no ho sap, eh? També hi ha un grup d'un 10%.
I l'estat espanyol, què?
Espanya. Som molt trempats, hem fet els deures, eh? 73% de la gent creu que sí.
Sí.
Eh?
Tot bé.
Hi ha un 16 que nega, i un 11 que no sap.
I Itàlia, és un país...
Itàlia, aviam si...
Però el Vaticà no crec que sigui.
Molt semblant a Espanya, estem en 69%, un 20% que ho negues, la influència catòlica es nota una mica, i un no ho sap, un 11.
El Vaticà no hi és, no?
Perdona, has dit de quina època és aquest llibre?
Sí, són 2000... Aquesta taula és del 2006-2007, o sigui, és relativament recent.
Hi ha hagut una versió una mica més recent, però els números van per aquí.
Sí, sí.
I Anglaterra, que ja té influència americana?
A veure, com que no està l'ordre alfabètic, ho he d'anar mirant un
poc. O Gran Bretanya, deu estar.
Gran Bretanya està davant de tot, van dels més, 79% ho creu, 13% no ho creu, i un 8% no ho sap.
I així, bueno, no, els països abans de tots, quins són? Turquia, què més?
Doncs mira, Turquia, va retrocedint l'ordre invers, Turquia darrere de tot, penúltim Xipre, Lituània, Letònia, Bulgària, Romania, Grècia, Àustria...
Àustria?
No, a mi no m'estranya
molt. Nazisme.
No m'estranya molt. Croàcia, Polònia, Eslovàquia, Suïssa, curiós, Malta, Estònia, Portugal, República Seca, Finlàndia, Eslovènia, Hongria...
Finlàndia que està?
El 66 o així. Eslovènia, Hongria, Irlanda, Holanda, Luxemburg, etc.
El salt més gros és que està entre Turquia i el següent no hi ha.
Sí, sí. Es nota molt la influència de l'islam.
Sí, però bueno,
és que a vegades quan parlem del creacionisme estem parlant de la religió catòlica.
A on canvia el salt de no creure en creure?
Pràcticament el segon punt.
El segon,
sí. Estem del 27%, de Xipre ja està al 46%. Per tant, el salt ja és... Més o menys estem treballant molt, o la gran majoria estan treballant sobre la meitat de la gent.
Als Estats Units, aquí és Europa, no?
Aquí
és Europa. Estem 52.
Sí.
T'has dit 52, eh? La quadra que tenia estava darrere segurament algun país d'aquest del tercer món no hi és, però...
Ja.
I després, una altra pregunta que se'ls hi feia era: els humans van viure a la mateixa època que els dinosaures?
Bueno, això ja és ignorància, la resposta.
Però perquè també serveix per ponderar.
La resposta és que sí, no? Home, hi ha alguns animals que podem considerar que són dinosaures.
Sagrats, no? Algun polític, precisament.
Doncs el rècord d'ignorància estaria el verdader, 42%. Turquia. I a dalt de tot, Suècia. 9% creu que és verdader. Espanya, aviam si hem fet els deures... Espanya, 29% creu que és verdader. Hem de fer més feina, eh?
29%?
Creu que van viure amb els dinosaures.
Déu-n'hi-do. Però 70%,
però, no. Però només cal anar amb un, 56%, amb un d'aquest tipus.
Sí. 56% que no. Que sí, que i l'altre no ho sap.
I les animalades que vulguis.
Aquí hi ha una cosa curiosa que val la pena comentar, és que aquí el cas de no sap, no contesta, augmenta bastant. Perquè el qual vol dir que
no en tinc,
això és gairebé un no, eh?
Sí, gairebé el
paquet del no, eh? Alemanya també està un 11%, eh? En fi, vull dir que hi ha molta feina.
Sí, a fer.
Molta feina a fer, eh?
Bueno, ara com siguem més grans farem una mica, farem sucursals als diferents països, eh? Trobanyoles.
Anirem a Turquia, eh?
Sí, exacte.
Allà hi haurà molta feina a fer.
Sí, sí, és com aquell d'Elx que fabrica sabates, no és, a Àfrica, i van dos comercials i un diu, escolti, comença a preparar les màquines que van tots els calços, i l'altre comercial diu, escolti, diu, pari-ho tot perquè no vendrem, diu que tothom va descalç. Sí, són dues formes de veure les coses.
Sí, bé. Bé, més coses.
Mira, jo, si em permet, doncs, porto la revista al National Geographic d'aquest mes, que parla, bueno, té un bon article sobre Estamos Solos, diu, en busca d'altres plantes habitables, però bueno, no es passa això del que vull parlar, vull parlar d'un article, petit article de ciència, que diu, i pregunten qui és el número 2. Diu, la majoria de la gent sap que la velocitat màxima del guepard, 110 km per hora, el converteix en l'animal terrestre més ràpid, però quin és el següent? Quin és el número 2?
Després del guepard?
Després del guepard.
El que més corre, la gacela?
Bueno, és l'antílop nord-americà. Diu, fins a 80 km per hora. Llavors et posa tota una sèrie de preguntes en el sentit de qui és el número 2 de moltes coses. I diu, el segon animal més alt. Bueno, el primer, se suposa que ho sabem.
L'estrus?
La girafa.
Sí, el primer sí, no, el segon.
Primer la girafa, el segon?
L'estrus?
El camell, com a mínim, és més alt.
L'elefant.
L'elefant
africà. Els mascles poden arribar fins a 3 metres i mig. Les girafes poden arribar a 5,80. Després, una altra curiositat. Quin és el segon punt més alt de la Terra? L'1 se suposa que ho sabem tots, eh? L'Everest. Però el segon?
El K2?
Això mateix, molt bé. L'Everest té 8.850 i el K2 té 8.611. Després, el segon punt més fons de la Terra.
Si ves la fossa de les Marianes...
Correcte, que té...
11.000 metres.
11.000... Ai, 11.000 no m'ho diu aquí.
11.000 metres.
No, sí, 11.100 i pico, sí.
Sí.
11.140.
No ho sé, la segona.
Està a l'Atlàntic, pot ser? No ho sé.
No, la fossa de les Estonga.
Ah, el Pacífic, també.
També el Pacífic, sí, sí. Té 10.923, o sigui que li falten... Hi ha 122 metres de diferència.
No arriba a 11.000, quina pena.
Sí. I curiosament diu que té... aquesta fossa de les Estonga té un generador després de l'Apolo 13. O sigui, va caure ja dintre la fossa de l'Estonga.
Precisament.
Per anar-ho a buscar.
Després, una cosa que parlàvem fa un momentet, quin és el segon estat menys poblat? Però no, quin és el primer estat més poblat? A veure si l'encertem.
La Índia...
Menys poblat.
Un estat. Ostres,
l'estat. L'hem comentat a fa una gaire. Sí. Hem parlat d'Índia fa una gaire.
Finlàndia,
el Vaticà.
Sí, el Vaticà.
800 persones, 824, diu aquí. I el segon és un arxipèlag d'una illa del Pacífic, que és com Formentera, Tuvalu, però bueno, això és de menys. Això és de menys.
En relació a metro quadrat, evidentment, o no?
I que estiguin empadronats, suposo.
Només parlen d'habitants.
Parlen de ciutadans.
En xifres absolutes.
Sí, ciutadans. Vull dir que potser només està empadronat el pa per l'únic habitant.
Clar, i són titulars, allà no hi ha beneficiaris i familiars.
Clar, és molt divertit, el Vaticà. Manes tot el món i només has de pagar seguretat social a 800 persones.
Exacte.
I la policia és d'un altre estat?
Això es pot fer política molt fàcil.
No, tenen cos de bombers, això sí.
Sí. El segon parent viu més proper al ser humà. El ser humà. El primer...
El que pensava la meva mare...
Segon parent viu...
El goril·la.
S'ha de fer els simis.
Diu, goril·les i humans es van separar, diu, que fa uns 3.000 anys. Després, una cosa que ens toca més a prop. Quin és el segon planeta més petit?
Del sistema solar.
Sí.
Mercuri?
Molt bé. El primer... No, perdó, el segon.
El
primer és Mercuri. El segon?
Venus.
Mart és més petit. Venus s'assembla més a la Terra que Mart. Mart és bastant més petit. Mart és com dos terços de la Terra, algú així.
Dos terços, sí. 0,6.
Evidentment, això és així des que el Plutó va saltar, eh?
Sí, no, no, ja.
Abans no era...
Sense comptar els nans, això.
Sí. La segona gemma més dura. Ostres, pedra preciosa. La diamant, primera, el diamant. Diamant. Vale, la segona...
Zirconi?
No.
S'ha d'entendre que preciosa, eh?
Preciosa.
Sí, sí, pagues. Les que pagues. No, les que pagues. Les que pagues.
Tinc idea.
El rubí.
El rubí, el vermell aquest. Sí, sí. Amb...
Que són familiars sí, del corindó. Sí, sí, tinc parents del corindó, que és el... que s'utilitza el paper, el pols de corindó s'utilitza pel paper de vidre.
Ja, ja, ja.
El segon riu més llarg.
Escolta, el Monopoli sí. No el guanyem. Sí, no.
El Volga?
No, el primer és el Nil, i el segon l'Amazones. Sí, sí. Diu que aquí diu al revés. Diu el debat continua, o sigui, també podríem parlar un altre tema d'això. No?
Ja, 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 ja.
Diu que la mida tradicional del Nil és de 6.800 i l'Amazones uns 6.400. I després, bueno, hi ha un de sobre el peix més llarg i el peix més curt. El peix més llarg és el tauró sí, balena, que fa de 12 a 18 metres, i el segon és el tauró peregrí, però el que m'ha quedat més atenció és el segon peix més petit.
Ostres, ni idea, imagina què pot ser.
No, no, res, no, no, segur que no coneixia el primer i el segon.
No.
Diu, el primer és el mascle adult del Photocorinus de cap espinós, que fa 6,4 mil·límetres. 6,4. I el segon és un altre peix que també té un nom d'aquestos, que fa 6,9.
S'entén d'adult, eh?
6,4.
Jo coneixia el xanquet aquí per fer la truita, però...
Sí, no, però 6 mil·límetres, tu. Sí, sí, imagina't quina...
Curiositats aquestes.
Sí, sí, absolutament. Jaume. Això ho he llegit perquè m'ha cridat l'atenció.
Què tens preparat?
Una mica el temps al cap
el
de setmana.
El temps al cap de setmana?
De moment...
Serà fred o què?
S'acosta tempesta el dissabte al vespre?
Tempesta...
Metafòricament no, parlant, sí. Sí, no?
Social, sí. Potser una mica...
Sol, sí. Núvol, sol, núvol, sol.
Demà encara tindrem, entre cometes, la calor i el que està fent aquests dies. Dissabte ja comencen a baixar una mica les temperatures i complicar-se, però la tempesta no està prevista.
Molt bé.
Diumenge i dilluns sí que baixen fort les temperatures i sembla que finalment comença a arribar al final de la tardor i que l'hivern s'acosta.
Sí,
I hi ha previsió de pluges de cara diumenge i dilluns amb un 50%, eh? No és que sigui molt segur, però si més no el fred, doncs, que si algú vol encara prendre una mica el sol, demà és el millor dia, i dissabte, que ja cap al vespre ja n'hi ha complicant.
Per Nadal arribarà, si més no tenen fred, no hi ha una manera gorda.
Bueno, no sé què vol dir, perquè aquest mes d'octubre ha sigut dels més calorosos que hem tingut.
No, ai,
novembre, en octubre.
Estan pelades.
Estan pelades. Un mica enfarinades, però...
Sí, tot i que en algun moment han quedat blanques, però...
Sí, el mes d'octubre estava molt bé, l'octubre, sí. Però, bueno.
Per tant, diumenge, dilluns sí que la gent s'ha d'abrigar, dissabte els que vinguin al vespre també abrigueu-se, perquè quan sortim pues, segurament les temperatures ja hauran baixat malgrat la calor.
Estan acalorats, però,
Tot això. I lligats una mica amb el temps, doncs, home, hauríem aquestes dues setmanes parlar una mica de Copenhague.
Sí.
Perquè...
Copenhagen. No, Copenhagen.
Bé, Copenhague.
Home, el davant, l'esperança, que... Ah. Cope és esperança llavors li han canviat el cope pel jope.
Però que plou, que per si plou no, que penari, o com va això?
Hi ha tempesta per allà, no? També.
Hi ha força tempesta perquè clar, hi ha molt que s'hi juguen i ens hi juguem tots molt bé, i d'alguna manera l'acord de Kyoto s'acaba el 2012 bé. I se n'hauria de començar algú tot Kyoto, entre cometes podem dir que ha estat bastant fracàs, no?
Uh-huh.
Si més no, en quantitat de participants sí que ha estat èxit, no? Perquè hi ha 20.000 participants, no? Hi ha moltíssims països, la majoria de països, tant del tercer món com del primer món, i si més no, sembla que el debat és bastant obert, no? I per tant, doncs, esperem que tothom hi hagi anat amb bones intencions, no? Vull dir que aquí s'hi juga molt a nivell econòmic, sobretot, perquè clar, les previsions que hi poden haver-hi del canvi climàtic afectaran sobretot el tercer món, no? I estem parlant de que l'augment de 3,5 graus, que si no hi ha un gran canvi, doncs es produiran a final del 2100 aproximadament, doncs clar, això afectarà sobretot tot el seu món. Estem parlant que el 2050 de 6.000 milions d'habitants a la Terra podem passar gairebé a 10.000 milions. Per tant, estem parlant de números, que si ara tenim un problema doncs, entre primer món i tercer món, d'aquí uns anys aquest problema social i econòmic s'agreujarà moltíssim. Per tant, no és només què li pot passar al clima de la Terra, sinó què li pot passar a la vida que tenim nosaltres dia a dia. No?
Uh-huh. Jo, una notícia aquí, el Hubble diu que ha aconseguit fotografia galàxies a només 600 milions d'anys del Big Bang. I al final sí que veurem aquest senyor, l'energia, o Déu, quasi. Perquè si ens anirem acostant d'aquesta manera 600 milions d'any, clar, és molt poc.
És molt poc. Astronòmicament, és poc.
Astronòmicament, clar, evidentment, 600 milions d'any després de
la projecció. Fa 13.000 cilions,
Sí, sí, realment. Ja comença a fer. I hi havia una petita notícia aquí, que no, és que jo també em crida. El Google, és informàtica, parla d'informàtica, diu que ha creat un... Ahir va presentar una aplicació en què el programa que de Safina... tu fas una fotografia amb el mòbil, fas una foto i llavors ella t'identificarà la fotografia que pertany.
Fas la t'identificarà com?
La fotografia.
On t'està feta? O què?
O què és allò que has fotografiat?
Sí, fa temps que estan treballant. Sí. És la clau d'internet ara avui dia. Uh-huh. Estan treballant en dues coses. Una és la identificació d'imatges, perquè molta gent s'està passant imatges. Uh-huh. El text està bé, però molt de contingut és multimèdia, per tant es perd molta part d'aquest pastís. Aleshores, doncs, la idea que aquest algoritme hi estan treballant fa molts anys, molts, informàticament parlant, i una altra cosa és amb les traduccions dels idiomes i els girs. Sobretot amb llengües, més locals, perquè entenguin el contingut, no per paraules claus, sinó pel context. I aquí doncs, posar-ho en la seva gran base de dades. Per tant, quan tu corri la teva foto per internet, sense que hi hagi cap text al cantó, dirà en Carles. Això, bé.
Però quan era jove o d'ara?
La foto aquella.
Ah, sí, i quan vagin al drac diran les Torbanyoles?
Sí. Ara es troba, però si hi ha un logo o un text al voltant que identifica aquell i a partir d'aquí, però no, a partir d'aleshores...
I aviat diràs, la foto meva d'aquí 20 anys, Google, digue'm com ser 20 anys, no? El problema és si ja surt de cadera, no?
Molt bé, queden 2 minuts i escaig.
Bueno, si vols dir això... Si no tenim...
30 segons.
Bueno.
Sí, però el proper dia. Parlem del proper dia.
El
proper dia que tenim. Són pols estrelles?
Pous?
Pols.
Pols.
Ah, pols.
Són sopa, ara serem pols?
Són pols d'estrelles. Passem, ens esmicolem, no? Aquest és el tema. El tema que ens presentarà en Gerard Gómez.
És evolucionista o creacionista, la pregunta?
No, evolucionista jo crec, fins i tot, segur? Però bé...
Què diria un creacionista?
Clarament evolucionista.
Vols dir?
No, però la Bíblia també ho diu, això.
Ah, per això, manera.
Sí, però és que sembla que...
Pols ets i pols tornaràs. El passa que no té res a veure,
Bueno, continuem el debat de que són...
Dijous vinent seguirem amb el debat. Us explicarem com ha anat el de dissabte i seguirem amb el tema dijous vinent.
Molt bé.
Moltes gràcies i ja ho sabeu, a les 8 del vespre us esperem el dijous, dia 17. I després farem una setmana de vacances.
Molt bé.
Vinga. Adéu-siau, bona nit i fins dijous vinent.
Adéu, bon vespre.
Un viatge per l'espai.